Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Un dilluns més, sempre que ve fa mal temps, eh? Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bé, suposo, no? Amb aquesta presentació m'has deixat aquí com...
Com a regle... No.
Dic, mira. El símbol del mal temps.
Casualitats. No, perquè ha de ploure.
Faig la dansa de la pluja.
Ah, exacte. Això vol dir que portes bona sort.
A casa, en pijama...
Ja està.
Em poso allà.
Escolta, et vam posar deures la passada secció, el passat dilluns.
Correcte.
Vam dir, va, ja que estem al Mundial de Qatar, anem a furgar una miqueta... Sí. I toquem el tema dels drets humans i la filosofia.
Sí.
Va molt lligat, això?
Depèn. Ah, depèn de com es miri.
Ja comencem amb els depèns, eh? El filòsof és molt depèn, eh? Sí, com l'home del temps, plourà o depèn.
Clar, no podem fer afirmacions taxatives. Jo no sóc científic, no? Ah. Bé, això que cadascú s'ho agafi com vulgui. El cas, drets humans. Bé, és un tema complex, no? És un tema, especialment drets humans. Drets no tant, però drets humans sí, no? Diguéssim que, evidentment, hi ha una relació amb la filosofia, més que res perquè la Revolució Francesa, la Declaració Universal dels Drets dels Homes, per cert, que posteriorment serà dels humans, té una vinculació evident amb tot el moviment de la filosofia republicana, Rousseau, Montesquieu, tota aquesta gent.
Després quedaré fatal perquè no me'n recordaré, però va haver una senyora que va fer els drets de la dona, basats en els drets de l'home.
De l'home. És que, clar, tot això... La història que fa una mica de pudor a vegades. Bé, el cas és que... Bueno, aquest tema ha sortit... Últimament està molt en boca de tothom, més que res pel tema de Qatar, evidentment, crec que és evident, no? Tothom sap lo ridícula i lo vergonyosa que és la situació, amb la quantitat de morts que hi ha, drets laborals, el blanquejament d'un règim X o Y, no?
Més de 6.500 persones han mort per fer els estadis.
No, és una barbaritat, és una bestiesa. Però jo volia mencionar certes coses, no? I clar, vaig a fer la labor de la filosofia, que és la labor de la crítica.
Vinga.
No? La crítica sempre ha de ser una crítica total, mai pot ser parcial, no?
No?
Perquè llavors estàs afavorint algú. No? Si no ho critiques tot i només critiques algú, aquí estàs deixant algú en un bon lloc, no?
Si no, però si una cosa et sembla... Ara seré... Com que és millennial, tot això, saps? Tu ets ja centennial, però jo soc millennial,
sí.
Parlaré una mica millennial. Alguna cosa et pot semblar regolinxi, no? Ni bé ni mal.
No, totalment. Però això del regolinxi és una mica de Buten, diguéssim, no? Per entrar en el teu registre.
Hem de parlar així, ara?
Ara sí. Parlarem així, si vols. Però clar, la cosa és que, diguéssim que anem a utilitzar la terminologia, allò regolinxi, si s'aïlla de la totalitat de factors en la qual està involucrat, estem fent un exercici gairebé d'ideologia política o de populisme i no pas d'un anàlisi seriós.
T'ho compro.
O sigui, estem fent periodisme. La cosa és...
Sempre ens toca el rebre, eh?
Sí, això és així. Bé, jo volia parlar de diversos fets, no? I crec que és un tema bastant ampli, no? I primer volia deixar clara una cosa, que és que els drets, no? Des de la meva perspectiva, des d'un punt de vista filosòfic, no sempre hi ha el debat entre el dret natural o el dret no natural i demés. Jo considero que els drets no són algo natural. Bé, o sigui, això vol dir que l'humà, pel simple fet de ser un homo tal, no té drets de per si, de facto, no? Els drets són una cosa artificial, són una cosa que pertany a l'àmbit de la cultura i no a l'àmbit de la natura. No? Jo crec que podríem estar d'acord amb això. Vull dir, ningú pel simple fet d'humà té drets. A nivell, a un a priori biològic, podríem dir. Però els drets tenen una naturalesa, per tant, artificial i constructiva. Els drets es construeixen, es lluiten, s'aconsegueixen i s'implanten. No? És un procés dialèctic, sempre. Sí. Tot l'assoliment de drets. I crec que és important reivindicar això pel simple fet de no caure. Jo crec que és una cosa, una sensació que impera avui en dia, no? Que els drets són una cosa que un cop assolida ja es tenen. No?
Sí.
I això no és així, no? Els drets s'han de lluitar i s'han de preservar i s'han d'avançar.
No, per això es fan vagues, no? Avui estàvem explicant que el 25 i 26 de gener hi haurà vaga de metges i metgesses a Catalunya.
Correcte.
Per tant, per la reclamació de drets.
Per la reclamació de drets, uns drets que ja tenen, però que no s'estan aplicant, per exemple. No? O sigui, que tenen de jure, però no de facto, podríem dir.
Vale.
I clar, llavors, crec que és important recordar aquesta naturalesa artificial, inclús revolucionària dels drets. No? La creació dels drets universals no es fa en un context de reforma, es fa en un context de revolució, no? Que crec que és una cosa que és important esmentar. I més quan, amb el tema de Qatar, jo crec que... És una mica cínic això que diria ara, però després ho contextualitzo bé. A Occident li va molt bé Qatar. No? Occident li va, vamos, la ideologia, no, de la socialdemocràcia liberal capitalista occidental li va de perles, no? Perquè tenim llavors un altre, no? Un gran altre, que és un nosaltres i ells, no?
Que podem... És el que va fer, perquè no tingui... jo t'ho estic comprant i t'ho estic entenent molt, per qui no tingui posada la idea al cap ara mateix, les paraules de Josep Borrell a la Unió Europea quan va dir que Europa és un jardín verde, no? Sí. Lleno de derechos, no?
Mira, és que
aquesta visió eurocèntrica.
I com continua, dient que abans hem anat amb la floreta pel món intentant fer un jardí, però que ens han respost amb escopetes. Mira, jo no faré declaració, o sigui, no parlaré sobre Josep Borrell,
no era la situació.
Però em sembla és vergonyós això que està dient. Aquest eurocentrisme és completament lamentable i crec que es fa a Qatar, crec que es veu molt clar aquest eurocentrisme putrefacte, sobretot quan el fet de, com si fossin causes aïllades, no? Com si l'enriquiment de Qatar fos una cosa que no té a veure amb Occident. No? Com si de cop allà, aquells són rics perquè sí. Escolti, vull dir, aquesta gent... s'han fet rics i han pogut comprar el Mundial precisament perquè Occident ha sigut còmplice dels petrodòlars. Vull dir, no han sortit de la nada aquests diners. Vull dir, estan dintre, són l'exemple perfecte de la producció capitalista, no? I és una cosa que volia mencionar en matèria de drets, com sempre es parla de... Depèn de lo correcte o no que sigui la gent, de països subdesenvolupats, de països en vies de desenvolupament, de països tercermundistes, no? Més mal dit... No, com si fossin països on es fan les coses malament, no? On no estan desenvolupats i d'alguna manera no apliquen bé els models de liberals i demòcrates, no? I no són països on no es desenvolupa bé. És com, no. A aquells països s'aplica a la perfecció el mètode capitalista.
Perquè escolti el teu discurs, Leo.
Digues.
Mai t'ho he preguntat. Ara de seguida continuem parlant de drets, però existeix filosofia de dretes i filosofia d'esquerres?
Clar. Sí i no.
Vull dir perquè... qui t'escolti i tingui una altra visió, no? Dirà, hòstia, és que el Leo sempre s'hi caga molt amb el capitalisme, en el liberalisme, etcètera.
Sí.
Tu et consideraries filosofia d'esquerres?
No. Perquè crec que... perquè ara diré alguna cosa molt típica, es diu sobretot des de... No és la meva posició, però des del marxisme-leninisme sempre es diu que la dicotomia esquerra-dreta és una dicotomia que es dona sota el paraigües de lo liberal. O sigui, jo crec que és relativament sabut per això que l'esquerra i la dreta neix amb el liberalisme, no? Amb el model del liberal... Però podríem dir que sí, en el que és la cosmovisió popular, sí que hi ha claríssimament... podríem parlar de filòsofs més conservadors i filòsofs més revolucionaris o més progressistes, no? I sí, això és evident, vull dir. I en matèria de drets és molt interessant veure què opinen les diferents com esquemes filosòfics, no? Perquè normalment aquells defensors dels drets acostumen a ser la filosofia d'un tall més conservador. Això és molt interessant.
Sí?
Perquè, clar, que hi ha perquè els drets estan lligats a l'estatu quo sempre, no? Perquè els drets tenen un legislador i tenen un aplicador. Vull dir, això és molt evident, no? Vull dir, algú formula les lleis, no? Sí. En el cas del nostre país, podríem dir que és una elit política, econòmica, més aviat, no? Que formula les lleis i després hi ha com tot un altre sistema, un altre grup de l'Estat que es dedica a aplicar aquestes lleis, no? I a interpretar-les i fer el que fan. Bé... doncs molts pensadors de caire més progressista fort o populars o revolucionaris pensen que certs drets estan lligats a l'estatu quo, no? I estan lligats a la reforma, i aquell que vulgui canviar la cosa a través dels drets estarà fent un exercici de reformisme i no de reaccionari gairebé i no de revolució, no? I llavors, lligant-ho amb això, no? Que un dels temes que et proposava avui era com drets fonamentals, reforma i revolució. Bé, són dues paraules molt, molt cremades, jo crec, reforma, revolució, reaccionaris, no? Hi ha una retòrica aquí una mica pesada a vegades, sobretot un dels problemes que té l'esquerra, parlant de l'esquerra, és com que té tota aquesta retòrica buida, no? Sobretot, especialment des del moment on cau, des del moment Ronald Reagan, Margaret Thatcher, caiguda del mur de Berlín, l'esquerra deixa de ser revolucionària, es transforma com algo així per posar parxes al capitalisme, i llavors tot es torna retòrica buida. Però bé, en matèria de drets fonamentals, en relació a la reforma i la revolució, jo sempre, quan li explico, per exemple, a la meva mare, o estic parlant amb la meva àvia, o el que sigui, no? Faig el símil de la casa, que crec que és molt fàcil, no? És a dir, tu tens una casa, no? I tu pots reformar aquella casa, no? Pots anar pintant les parets, pots tirar una paret a terra, aixecar una altra, fer aquí un... canviar la cuina de lloc i fer totes aquestes coses, però els pilars de la casa no canvien, perquè no seria una reforma, no? Si no, és bastant obvi, jo crec, la imatge. Llavors, clar, si el problema està amb el fonament, tu ja pots anar fent reformes que la casa et caurà en algun moment. Sí, no? Tu ja pots anar fent apanyos i tinc per aquí llavors unes coses que m'aguanten i hi ha un les goteros i fico un cup aquí i pots fer-ne mil coses, que són les reformes, diguéssim, però si el fonament és un problema, no hi haurà canvi. I llavors jo el que volia mencionar, que crec que és una de les grans victòries que té, una de les grans victòries de l'elit econòmica, no? Sobretot d'aquesta economia que jo crec que la millor manera és l'economia de casino, no? L'economia de borsa, on no hi ha un impacte a l'economia real. Crec que un dels problemes més evidents, un dels grans victòries, que com a població hem de repensar, és que han aconseguit desvincular l'ètica de l'economia. No? Això és la gran derrota. Vull dir que això és un canvi molt evident. Abans l'economia s'estudiava com a economia política i ara és ciència econòmica. Això ja diu molt. O sigui, i això té un impacte directe amb els drets. És a dir, tota la part, els drets entren a la part ètica, moral, no?, de l'ésser humà, i és bastant típic això de per una banda van els negocis i per l'altra la moral, no? És una frase bastant típica. O aquest estudi de l'economia com si fos un objecte que té les seves lleis i les seves coses, però bueno, és autònom. No, això no és així, no? I llavors hi ha certes reclames, no?, i jo crec que hi ha certes problemàtiques que són l'assoliment dels drets bàsics, no?, que tenen a veure, sobretot, amb els grans problemes que té la humanitat, com és, per exemple, el canvi climàtic, té molt a veure amb els drets humans. Més que res perquè hi ha certs drets que es perdran si en una problemàtica de canvi climàtic i amb altres temàtiques. Bé, doncs, si desvinculem l'economia dels drets, o sobretot del sistema de producció, caiem en aquesta falsa il·lusió que, sota el model econòmic que tenim, és possible assolir aquests drets. No? Quan és contradictori. És una contradicció imperant. O sigui, el dret a la vida... Avui estic una mica pamfletari, però el dret a la vida és contradictori amb el dret a la propietat privada. Vull dir, i això és un fet. I recordem que el dret a la propietat privada està a la Declaració Universal dels Drets Humans. Que
companyero.
Companyero, sí, camarada, directament. Però volia deixar molt clar, vull dir, si el dret a la propietat està per sobre del dret a la vida, aquí ens podem oblidar de tot, no? O sigui, i crec que la gent ho pot veure sortint al carrer, passejar per Barcelona o a la ciutat, on en llocs cosmopolites és molt evident, on hi ha un respecte a la propietat privada per sobre del dret a la vida. Vull dir, hi ha pisos buits i gent al carrer. Vull dir, no cal fer grans reflexions filosòfiques per adonar-se'n d'això.
Que hi ha un dret constitucional que et diu que serà garantida una vivenda digna per cada ciutadà espanyol. Sí. En fi.
Clar, crec que és evident, no?, aquestes contradiccions.
Sí, sí, sí.
I clar, vull dir, i el problema no és que no hi hagi una llei suficientment forta, que no, vull dir, el problema és que estem desvinculant coses que tenen a veure amb l'essència humana, perquè l'economia forma part de l'humà. L'economia no és bona ni dolenta. És una força de producció humana. Però com ens relacionem amb ella és molt important.
Ara fent una... Mai millor dit, una pregunta filosòfica. Tu creus que s'adquireix o es guanya o s'aconsegueix un dret quan arribem a un cert límit? És a dir...
Sí, entenc què vols dir.
Sí?
O sigui, quan hi ha una situació de necessitat. Això...
Però la necessitat expressada en el seu màxim nivell.
Sí, sí, exacte, de desesperació absoluta, diguéssim. No? Sí, això és bàsicament... En termes històrics, no, es poden fer diverses lectures de la història, no? Diguéssim, la lectura hegeliana invertida, que seria la de Marx, per exemple, la dialèctica, parla precisament d'això, que hi ha certes contradiccions que són irresolubles. I quan arriba un punt de màxima tensió entre dues coses contradictòries, s'ha de solucionar d'alguna manera. I amb el tema dels drets té molt a veure, no? La crisi social, no? Quan no hi ha pau social, diguéssim, és perquè hi ha una situació que és insostenible. I és absolutament insostenible. Llavors arribes a un punt de no retorn. És a dir, o ens extingim o solucionem això. Però no podem seguir com anem. No? I en matèria de drets té molt a veure amb això. Sempre és la necessitat, no?, que impera, que fa que la gent estigui disposada a fer sacrificis. Perquè els drets s'aconsegueixen amb sacrificis. Això és una realitat, no?
Cal que sigui així?
Mira, ara jo, amb aquest tema, jo sóc una mica com pessimista. Sóc un pessimista... no pessimista en si, però sí que sóc una mica com pessimista social, per dir-ho d'alguna manera. Hannah Arendt té un text bastant interessant, que recomano bastant llegir, que es diu Sobre la violència, o Sobre la violència, està traduït en català també, on bàsicament diu algo que jo quan el llegim va fer pupa, on de manera molt, per mi, molt, molt afilada, menciona com les lluites pacífiques, és a dir, sonadament Gandhi, no? La independència de la Índia, no? L'assoliment de drets, i la lluita pels drets civils als Estats Units, es van assolir perquè l'estat opressor ho va permetre. És a dir, la Índia es va independitzar perquè a Anglaterra li sortia rentable que s'independitzés. Perquè, si ens posem a analitzar com des de punt de vista geopolítica allò, per exemple, tenia pèrdues econòmiques.
Sí, sí, sí.
No? I és com s'han independitzat, però estan a la Commonwealth. Estan a la Commonwealth i tenen tractes econòmics, vull dir.
Sí, sí, sí.
És un win-win, saps? Però perquè si haguessin volgut, els haguessin massacrat. Això és una realitat, molt dura, però és una realitat. I llavors jo crec que en matèria de drets sí que hi ha un sacrifici sempre. Perquè tot dret que l'estat opressor, o no estat, o el que sigui, que l'opressor et permeti assolir, vol dir que potser no el poses tan, potser no és tan dret. Potser no és tan important. No estàs anant a la mèdula del problema. Perquè es pot adaptar. No? Sempre es diu que el capitalisme és vampíric en aquest sentit. Es pot adaptar. Llavors et pot convertir en un objecte de mercat, en un nicho de mercat, i vinga, pa'lante, no?
Ara no hem d'entendre opressor amb el que mana sempre.
No té per què. I aquí és una idea bastant interessant en relació al poder. No? Clar, ostres, el poder és un tema molt interessant i crec que té molt a veure amb els drets en aquest sentit. No? Max Weber, per exemple, jo crec que d'una manera bastant afilada, parla de que el poder és el monopoli legítim de la violència. Això és l'Estat. No? Aquell que té legitimitat per exercir la violència.
Se n'ha parlat molt a Catalunya els darrers anys.
És evident, vull dir, no cal anar més, és obvi. No? És aquell que se li permet la violència i té una violència legítima. Però una cosa que el text de la Hannah Arendt, que parla sobre la violència, és molt interessant com parla que el poder es pot exercir a través de la violència, però no és sostenible en el temps. El poder necessita legitimitat. No? I l'exercici de legitimitat te'l dona en un reconeixement al poble. I això té molt a veure amb els drets. Per què drets i reconeixement i aquest tipus de coses? Per exemple, quan Hegel escriu les seves lliçons sobre la filosofia de la història i diu que amb la Declaració Universal dels Drets Humans s'ha acabat la història, perquè diu s'ha acabat la història. Tal com sona.
Una cara al sí, Leo de què m'estàs contant, eh?
S'ha acabat la història, diu. Per què? Hegel considera, aplicant la seva filosofia de l'esperit i de més, així molt resumidament, que el motor de la història és la lluita entre l'amo i l'esclau. D'acord? Que després Marx agafa i diu la lluita de classes. Vull dir, entre el proletariat i el propietari. Vull dir, és que, vamos, allà al peu de la lletra, no? Però aquesta lluita pel reconeixement és una lluita, o sigui, la lluita de l'amo i l'esclau, o del senyor i el senyor i el siervo, en català no en surt
sí,
la paraula,
sí,
és una lluita pel reconeixement, no? Pel reconeixement entre lliures. És a dir, ell posa l'exemple dels primers dos humans que van lluitar pel reconeixement de l'altre com a lliures, i aquell que està disposat a donar la vida per la llibertat serà el que guanyi, i el que prefereixi la supervivència a la llibertat és el que perdrà. I així genera la història. Llavors, el motor de la història és el desig de reconeixement. I és el problema fonamental per Hegel. Però Hegel considera que precisament quan es declaren els drets universals es soluciona aquest problema. Amb l'estat de dret, per Hegel, tots són reconeguts com a ciutadans i som reconeguts com a lliures entre tots. Clar, quin és el problema? Marx li diu, vale, això està molt bé, però a nivell idíl·lic només cal mirar una fàbrica per veure que això no és així, no? Però sí que els drets tenen aquesta labor, la labor de reconeixement i d'igualitarietat en el millor dels sentits. Que no vol, que això és una cosa que volia dir, que és important, crec, que igualtat no vol dir homogeneïtat. O sigui, igualtat no vol dir homogeni. Igualtat vol dir entendre que la diferència és possible, però sota uns paràmetres viables. Perquè si no hi ha una igualtat, no es pot generar aquesta diferència perquè hi ha una opressió. Que això és una cosa que volia dir, perquè hi ha certs discursos avui en dia que sembla que quan parlen d'igualtat parlin de com si tot fos el mateix color, no? I això no m'ho dic aquí.
M'he trobat una pregunta al guió avui, del Leo, que m'ha cridat molt l'atenció i sí que volia, ens queda poc temps, però volia que em respongués. El Leo s'apuntava, són possibles els drets sota un funcionament democràtic?
Clar.
Sota un funcionament democràtic?
Això és una pregunta espinosa, no?
La
meva resposta és que sembla que no massa.
No?
Bueno, només cal remuntar-se a la història.
Aleshores, sota quin règim són possibles els drets?
Clar, ho faràs dir, eh? No, clar, aquí el problema és entendre que... Faré una mica, donaré una mica la volta aquí, no? cosa de la filosofia. El problema de la democràcia és que es legitima pel procés i no pel resultat. O sigui, la democràcia és un règim de poder legítim pel procés a través del qual aquell poder es forma, però no pels seus resultats.
Per què no?
Perquè si la democràcia és un desastre, com és evident que és un desastre, perquè només cal veure com va el món...
pels resultats els escollim nosaltres, no?
Aquesta sí que és bona. Vull dir, tant de bo...
Jo t'he dit no.
No, doncs no, clar que no, clar que no. Clar que no, perquè això és un poder representatiu. Però clar, la idea és que... Això és que Rousseau, el tio en sabia bastant, no?
Sí, eh?
Tema.
Home.
El Rousseau era un... Llámale tonto, no? Però clar, Rousseau, hi ha algo... ell parla sempre de la voluntat popular, que no té per què voler dir la majoria, eh? Compte. Això ja aquí hi ha un joc.
Està meditat més un?
No, tampoc.
Tampoc.
És la voluntat que el ciutadà, encara que no ho vulgui, desitgi. Rousseau diu, obligarem el ciutadà a ser feliç i a ser lliure.
Wow.
Encara que no vulgui ser lliure, l'obligarem a ser lliure sota un règim republicà. La idea és... Aquesta... És a dir... Sonadament, quan aquí a Espanya s'aprova el matrimoni igualitari, si s'hagués fet un referèndum hagués sortit que no. I ara tots estem d'acord en que és un dret, que està bé.
Sí.
Però si seguint una línia democràtica, allò no s'hagués aprovat. Això és, ens agradi o no, això és un fet. No? I és un exemple, per exemple. No? Per què? Perquè el bé i el mal no tenen a veure, o sigui, la justícia és una cosa i la voluntat popular és una altra. I això volia deixar-ho clar, vull dir, que vulgui la majoria no vol dir que sigui el correcte.
Anem al tuit?
Anem al tuit, va.
És que s'ha entrat en un jardí... 15 de juliol!
Ostres, això feia caloret, eh?
Sí, eh?
On estava jo? Ostres, crec que estava deprimit aquell 15 de juliol.
Crec que estava deprimit. La temporada de depressió...
Sí, bueno, aviam. Estaria a dir qualsevol dia, però sí, va.
Mare de Déu, com estem avui. 15 de juliol. Leo Espluga tuiteja el següent. Me'n vaig a la parada de bus perquè el baix bus és criminal.
Uf.
Arribo a Rodalies i també va fatal. El barcelonacentrisme és un infern.
Així és. Així és. Mira, jo... Abans ho comentàvem fora de càmera, que no diré el què.
De càmera, eh?
Fora de micro. Fora de... Sí, és que és la mania, fora de càmera. Faig un exercici de contingència,
sí?
Cada cop que he de parlar del baix bus i de Rodalies. Perquè és una vergonya.
T'he posat seriós ara, eh?
No, sí, això és lamentable. Porto molts anys, perquè, per desgràcia, la gent que vivim en una situació com perifèrica o que no vivim a Barcelona, com a mínim, hem d'anar a Barcelona per guanyar-nos la vida, no? Però el servei de transport públic és lamentable. O sigui, és lamentable. I una cosa que em posa encara més nerviós és que se'n responsabilitza individualment. És a dir, a tot aquest discurs de no agafis el cotxe que contamina, no agafis el cotxe que contamina, agafa el transport públic que va fatal, però després, aquí... Bueno, en fi, és igual, perquè després hi ha un vol que viatja buit, que contamina més que hi ha tota la vida, però bueno...
No, jo venia cada matí al Baix Llobregat, eh? Sé de què estàs parlant.
No, i el transport públic és una vergonya. Rodalies és una vergonya i el baix bus és una vergonya. He perdut hores de la meva vida passant fred esperant el bus o el tren. És que és un pitorreo.
Tu saps que tu ets un gran defensor del Baix Llobregat,
només
que
ara veure defensor,
el teu... No sé com es diu això.
Sí,
la Twitter.
Foto... Sí, exacte. Sí.
I la gent ho veurà, que és un gran defensor del Baix Llobregat. Tu saps que té himne al Baix Llobregat?
Ostres, en sèrio?
No saps que té himne al Baix Llobregat?
No, ara tinc por, eh? No.
Vamos, José. Y el del medio de los
chichos. Ai, vale, sí, ja sé.
No?
Home, i tant.
T'agrades tot o no?
Molt.
Sí, eh?
Vamos, jo, tot el que sigui el món xarnego... M'encanta.
Montxarnego.
El Montxarnego. Montxarnego.
Proposes tema per la propera setmana o?
Sí, mira, porto bastant temps volem parlar d'això. Parlarem d'amor.
Ah! Vale.
Què et sembla?
Em sembla perfecte.
Et sembla bé?
Sí.
Aquí per fer una miqueta de...
Fotre's amb un merder o no?
Bueno... Ja ho veurem.
Però últimament deixes uns jardins aquí sobre la taula.
Eh?
Que...
Però després ja que es podi qui vulgui. No, que vingui el Borrell a podar el jardinet.
A podar el jardí.
A palir.
Leo Espluga, que vagi molt bé. Va, fins al proper dilluns. Acabem amb l'himne del Baix Llobregat.
Radio Estel